Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Èxit a The World Clean Day, la jornada de neteja ciutadana que es va fer aquest diumenge a Lloret de Mar. Amb un ambient festiu i amb força famílies i gent jove, la iniciativa ha permès recollir 36 ampolles plenes de borilles de cigarretes a la platja. També una cinquantena de bosses d'escombraries amb tot tipus de residus, uns quants sacs d'obra amb objectes voluminosos com una tele antiga, un matalàs, bidons, rajoles, cadires, un carretó de supermercat, la matrícula d'un cotxe o bé les restes d'una bicicleta. La jornada ha anat a càrrec de l'associació Estimem Lloret, que posa de relleu la cohesió de poble. La neteja més s'ha concentrat en quatre indrets: a la platja, al bosc del Turó d'en Buc, al principi de la Riera i als voltants de l'ermita de Sant Quirze. En acabar, tots els voluntaris s'han reunit a la Font de la Caicuta per fer una festa amb jocs infantils, els gegants, una exposició, la presència dels agents rurals i la presència també del Departament de Medi Ambient, que regalava contenidors de brossa orgànica, s'endreça per la platja i embuts de reciclar oli domèstic. D'aquí uns minuts escoltarem a membres de l'organització i també a diferents voluntaris que han participat en aquesta neteja. I amb aquest tema obrim aquest dilluns 21 d'octubre. Molt bon dia i benvinguts un dia més al Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. I benvingut també, Josep, que ens presentes ara mateix la resta de contingut. Bon dia.
Bon dia, Maria. Esquerra Republicana de Catalunya organitza avui un acte obert a Lloret amb la diputada Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, condemnada a 12 anys a presó. Els detalls de l'acte els donarà el regidor Albert Fernández. Donarem veu a les empreses que han utilitzat els serveis del Lloret Convention Bureau en els 10 anys de funcionament, els quals s'han celebrat en els darrers dies. I sentirem també els Skechers o les Skechers que han participat al cap de setmana temàtic fet aquí a Lloret. Anunciarem avui al matí que es fa el ple extraordinari que designa els components de les meses electorals del 10 de novembre. També donarem una dada als litres de sang que es van recollir en la jornada del passat divendres a Lloret. La xifra la valorarem amb Meritxell, casa coberta del Banc de Sang i Teixits. Ens posarem al dia dels resultats esportius del cap de setmana. Els repassarem amb Moisés García, un tast del que serà el Lloret Esportiu a partir de les 9 del matí. I entrevistarem el regidor Xavi Flores, que ens explicarà que l'Ajuntament ha recuperat els tràmits presencials a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana després que s'hagin pogut restablir els serveis informàtics afectats per un virus. Acabarem amb l'arxiver municipal, Quim Davant, sobre la celebració, aquest divendres, del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. L'Arxiu Municipal ha preparat la projecció d'un muntatge realitzat amb els fons audiovisuals de les famílies Bonet Cardona i Montero Fullà.
Doncs això és el que ens conduirà fins les 9, a banda del repàs de l'actualitat general i de la previsió del temps. I abans de seguir avançant, ens volem fer ressò d'una informació que ens arriba des de la funerària Sant Romà. És la defunció d'Emília Mora Sancho, que ha mort als 88 anys, natural de la Pesquera, a Conca. Era casada amb Juan Schilling Duran i tenia 3 fills. Residia aquí a Lloret de Mar. L'enterrament se celebra demà a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Romà. I fet aquest apunt, comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora amb Rosa Giral, Moisés García i Marc Diva a la producció, i qui és aquí en directe posant-hi veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts i també ens posa veu cada matí amb Miquel Bernis, en aquest cas amb la informació del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem una setmana en què arribaran les pluges de tardor. Atents a la llevantada que ens afectarà a partir d'aquest vespre perquè deixarà precipitacions molt abundants i molt generalitzades. De moment avui, dia encara amb núvols abundants, amb poques clarianes, però també amb poca necessitat del paraigua. Es poden escapar algunes gotes entre mig matí i migdia, però en tot cas serien fenòmens encara molt aïllats. Avui tampoc farà gaire vent. El que sí es notarà és una baixada de la temperatura. Aquest migdia farà més fred que no pas ahir. Serà a partir del vespre quan començaran les pluges i durant bona part d'aquest dimarts les precipitacions seran bastant continuades. al matí de dimarts i la nit de dimarts i dimecres sembla que seran els moments en què pot ploure més fort, pot haver-hi algunes tempestes, fins i tot que descarreguin aiguats sobtats, que deixin molta aigua en poca estona, i per tant atents a aquesta situació de pluges que arribarà aquest dimarts, perquè podria deixar acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat i puntualment de més de 150 o fins i tot de més de 200 en 24 hores en algunes comarques de Girona. Per tant, compte, perquè pot ser una situació una mica perillosa la que tinguem aquest dimarts pel que fa a les precipitacions. També es notarà el vent, que bufarà amb cops de més de 50 km per hora i provocarà una situació marítima molt complicada a partir d'aquest dimarts a la tarda i sobretot de cara a dimecres. Després d'aquest temporal de llevant, entre dimecres i dijous, el temps s'anirà calmant, encara serà insegur, amb alguns ruixats més intermitents, encara amb cops de vent de 40-50 km per hora, però a poc sembla que anirà passant el nucli d'aquesta pertorbació i que, per tant, la segona part de la setmana serà més tranquil·la.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs comencem aquesta setmana turbulenta. Ara mateix tenim 16 graus aquí a Lloret, el dia molt i molt ennuvolat amb aquestes previsions de pluja, i la humitat la tenim al 77%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ara és moment de posar-nos al dia amb l'actualitat general, fixant-nos en el que publiquen a les portades els diferents diaris en aquest dilluns 21 d'octubre. I tot el que està passant aquests dies a Catalunya, aquest context torna a encapçalar bona part de la premsa. En el cas del Punt Avui, titula Ressò Internacional. Diu que el govern apel·la a Europa perquè actuï davant la violació de drets fonamentals a la Unió arran de la sentència. El conseller Bosch visita Londres després d'una ruta per Múnich, Viena, Bratislava i París, i preveu anar també a Brussel·les. Premsa internacional critica la severitat de les penes, així com la inacció espanyola i europea en el conflicte català. També en portada sobre aquest tema diu el Punt que Pedro Sánchez torna a menystenir el diàleg amb Quim Torra, mentre que Grande Marlaska insisteix que ha de condemnar la violència, mentre que Iceta li reclama un diàleg català previ. I també diu el Punt que ja són 28 els activistes a la presó a causa dels disturbis. 76 més estan en llibertat amb mesures. Sobre aquest tema, el diari de Girona sempre se centra aquí a la província, en la demarcació gironina, i el que titula és que el jutjat de guàrdia envia a presó dos dels detinguts pels disturbis a Girona. La protesta contra l'actuació policial torna a reunir centenars de persones. Uns 600 ferits i 200 arrestats és el balanç de la setmana d'incidents a Catalunya. I a la imatge s'hi veu un ampli desplegament dels Mossos que protegia ahir al vespre als voltants de l'edifici dels jutjats de Girona, on s'havien concentrat centenars de manifestants que protestaven contra les detencions i miraven d'evitar el trasllat a la presó dels arrestats pels disturbis. Finalment, però insistim, hi ha dos dels detinguts a Girona que han ingressat a presó sense fiança. I tot i així, hi ha altres notícies en aquestes portades i ens en fem ressò. Per exemple, una que comparteixen el Punt i el diari de Girona és pel Girona de futbol, que decau a Oviedo. L'equip d'Unzué cau per segon partit consecutiu, en aquest cas 4-2, i per crèdit. L'equip torna a mostrar la seva pitjor cara. La derrota deixa tocat Unzué, que veu perillar el seu lloc a la banqueta. En el cas del Punt, hi ha una imatge del partit en què Àlex Gallar pugna amb un defensa de l'Oviedo en el partit que el Girona va perdre ahir al Carlos Tartiere. I en el Punt encara hi ha un altre titular que diu que la nova clínica Girona pren forma. En canvi, com és habitual, el diari de Girona mostra molts altres temes en portada. El repassem ràpidament. Creix un 64% la petició d'ordres de protecció per maltractament. La majoria de demandes són de dones, mentre que els jutjats n'han denegat el 38%. L'aeroport de Girona registra les dades més baixes dels últims 3 anys. Veïns de Santa Eugènia i Can Givert demanen més seguretat. Dos ocupants d'un cotxe i un motorista moren en dos accidents, i en plana cultural, el thriller psicològic Amandine guanya la Cucullona.
Doncs repassem ara seguidament les portades d'aquest dilluns dels diaris que destaquen com el president espanyol en funcions segueix sense agafar el telèfon al president de la Generalitat. Sánchez manté el veto a Torra com a interlocutor, assenyala el diari Ara. Iceta exigeix a Torra que abans de parlar amb Sánchez pacti amb els partits catalans, apunta la seva primera plana al rotatiu El País. Per la seva banda, El Mundo assegura que Torra comunica als presos que tramitarà la seva sortida després del 10-N, mentre que El Periódico diu que la precampanya s'obre pas entre la tensió. La crisi catalana dona ales a Vox en vigílies del 10-N, avança el diari La Vanguardia. La Razón publica una enquesta on proclama que Sánchez cau per sota del 28A en la setmana tràgica de Barcelona. Finalment, el rotatiu ABC certifica que Casado retalla davant a un Sánchez que ja acusa el caos separatista.
I repassem altres notícies. Encara en aquest àmbit, dic que Ciutadans va plegar 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, en un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest diumenge.
El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat al president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, que apliqui l'article 155 i destitueixi el president de la Generalitat, Quim Torra.
Foment del Treball, PIMEC, Comissions Obreres i la UGT han fet un comunicat conjunt on reclamen estabilitat política, econòmica i social.
Aquests agents socials demanen restablir la convivència i la cohesió que facilitin un clima útil per al diàleg i la negociació entre els partits, entre les parts del conflicte.
El balanç negatiu, molt negatiu, d'aquests dies és que hi ha 4 manifestants que han perdut la visió d'un ull en els disturbis dels últims dies, que sumen 590 persones ateses.
Encara hi ha 13 persones ingressades, entre les quals un policia en estat molt greu a Sant Pau i una noia greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
I canviem ara de tema i anem amb una altra notícia també preocupant. Nou crim masclista. En aquesta ocasió, un home de 29 anys ha matat l'exparella a casa seva, a Vic.
A Granada també s'investiga un altre possible feminicidi i ja en serien 83 aquest any a Espanya.
A Xile, 2 morts en una nova jornada de protestes.
El president del país, Sebastián Piñera, ha estès l'estat d'emergència en altres regions.
I en esports, destacar que l'espanyol Pablo Machín s'estrena amb una derrota 0-1 davant d'un Villarreal efectiu.
Tot i que l'espanyol continua sense puntuar a la Lliga a casa, ha mostrat una cara diferent.
Veurem com segueix la Lliga pels pericos, ara mateix 8:12.
Ets fan del pàdel? Doncs vine al Pàdel Indoor Lloret. Reserva ja els teus abonaments al millor preu o enrola't amb les nostres classes particulars i converteix-te en un fan del pàdel. Vols que els teus fills també gaudeixin del pàdel? Porta'ls a la nostra escola infantil per a nens i nenes de 6 a 16 anys. Pàdel Indoor Lloret. Obert de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 11 de la nit i diumenges de 9 a 2. Més informació al web padelindoorlloret.com o al 627 037 860.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ei, Paula!
Hola, Albert!
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Segona trobada de coros racieros a la parròquia de Sant Romà. El dissabte 26 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, concert de coros racieros i missa rociera. Gaudeix d'una tarda plena de tradició, lunars, guitarres i alegria. L'entrada és gratuïta. Organitza la Casa Cultural dels Pobles d'Illora i Penya del Granar.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 00 49.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart i un minut de 9 del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 21 d'octubre i comencem fent-nos ressò que la jornada de neteja popular feta ahir a Lloret de Mar amb el nom de The World Clean Day ha estat tot un èxit.
Amb un ambient festiu i amb força famílies i gent jove, la iniciativa ha permès recollir 36 ampolles plenes de burilles a la platja, una cinquantena de bosses d'escombraries amb tot tipus de residus, a més d'uns quants sacs d'obra amb objectes voluminosos, com una televisió antiga, un matalàs, bidons, rajoles, cadires, un carretó del supermercat, la matrícula d'un cotxe o bé la resta d'una bicicleta.
Ho valora Joan Hernández, de l'associació Estimem Lloret.
Fantàstic. La veritat és que la gent ha respost molt i molt bé. Estem supercontents. Lloret és un poble superunit. Avui s'ha demostrat i, bueno, al final la feina ja la veieu. En pràcticament una hora i mitja hem recollit una barbaritat de residus. Estem contents per aquesta part, però tristos perquè clar, tots aquests residus estaven al nostre poble i això ho hem de solucionar.
Una altra de les organitzadores, Vereda López, posa de relleu l'ambient de la jornada que, a més de netejar de residus Lloret, ha permès potenciar la cohesió del poble.
Hi ha hagut molts de nens, molts adolescents, que això és algo que ens ha encantat, perquè creiem que és això, que els nens han de ser els que estiguin mentalitzats, sobretot, i la veritat que estem supercontents de la resposta, un ambient supermaco, tots jugant amb jocs tradicionals, ballant, menjant, superbé, molt content. De fet, s'ha anat apropant gent que venia a preguntar al matí què esteu fent i s'han apuntat, molt. Ha sigut una resposta molt bona i ara aconseguim que gent que feia temps que no es veia perquè només es veuen esdeveniments com aquests, doncs molta cohesió de poble, la veritat.
La neteja s'ha concentrat en quatre indrets, a la platja, al bosc del Turó d'en Buc, al principi de la Riera i als voltants de l'ermita de Sant Quirze. Per animals més petits a recollir burilles de la sorra, s'ha fet una competició per veure quin equip en reunia més dins d'ampolles de plàstic. Hem parlat amb l'equip guanyador.
Hem recollit tres ampolles i mitja.
I jo m'he ficat a baix d'una de les escaleres i m'he sacrificat per agafar un piló de cigarrillos.
Hem trobat a sota dels xiringuitos moltes burilles perquè allà els escombriaires no arriben a netejar-les i doncs també hem trobat un colom mort i molta més brutícia. Això ho hem fet a davant de l'Ajuntament, que és on més turistes venen, i hem aconseguit recollir tot això.
La neteja ha sumat persones de totes les edats que estan conscienciades i volen conscienciar els altres.
El primer, perquè s'ha de conscienciar, sobretot els nens, que no podem tirar coses a la platja, que la platja és un bé de tots, i segona i primera, perquè estimem molt, molt Lloret, i vull que els meus fills se l'estimin tant com jo.
Hem anat a Sant Quirze, molt malament. Hem trobat des de bicicletes fins a llits, maletes, i bueno, molt de plàstic, molt de llaunes i vidre. T'ho esperes, però fins que no ho veus i amb els teus propis ulls i estàs allà, no t'ho creus realment tot el que pots arribar a trobar. Bueno, no som conscients i anem embrutint, anem tirant les coses i no ens adonem que aquest és el nostre poble, però és el nostre planeta i l'hem de cuidar i tenim escombraries on podem llançar les coses, vull dir que no costa tant.
Es van proposar els desplegs parroquials i bueno, vam decidir que seria una bona idea per participar juntament amb els monitors, amb les famílies, amb els nens, perquè així també els nens veuen l'exemple dels seus monitors que realment es preocupen per el medi ambient i sobretot del seu entorn i del seu poble i contribueixen a que aquest estigui millor.
La neteja ciutadana s'ha fet aquest diumenge al matí al llarg de 2 hores.
En acabar, tots els voluntaris s'han reunit a la Font de la Caicuta, on han fet una festa amb jocs infantils, els gegants, una exposició, la presència dels agents rurals i del Departament de Medi Ambient, que regalava contenidors de brossa orgànic, cendrers per a la platja i embuts de reciclar oli domèstic.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I canviem ara de tema quan queden 10 minuts per arribar a 2:15. La germana de l'exconsellera Dolors Bassa, condemnada a 12 anys de presó per sedició, serà avui a Lloret de Mar. La diputada al Congrés per Esquerra Republicana i cap de llista per Girona, Dolors Bassa, vindrà a oferir un acte anomenat Dignitat, Resiliència i Llibertat.
L'acte l'organitza Esquerra Republicana de Catalunya de Lloret a partir de 8:15 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca.
Hem dit que Dolors Bassa és la diputada al Congrés per Esquerra Republicana i cap de llista per Girona, que vindrà aquí a Lloret. Entenc que és la germana de Dolors Bassa. Un error. Ho teníem mal escrit. Ho rectifiquem. Parlem amb el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Lloret, Albert Ferrandez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Entenem que la germana de Dolors Bassa és qui és diputada al Congrés per Esquerra i cap de llista per Girona?
Sí, sí, sí.
Val.
Així és. És una cosa que ens passa molt, eh? Jo he vist moltes vegades que hi ha gent que li diu Montse i Dolors i és Montse.
Doncs ens ho havien apuntat malament, ho corregim, eh? Montse Bassa, de fet, vindrà aquí a parlar de tot el que està passant. Què és, per què se l'ha convidat des d'Esquerra de Lloret? Què és el que vindrà a explicar?
Bueno, la Montse és diputada del Congrés dels Diputats i tot just, bueno, encara no, però en breu començarà aquesta campanya política, i ja està recorrent al territori per explicar, doncs, la situació que han viscut els familiars i fins i tot els presos en primera persona, i per nosaltres és un honor tenir-la a Lloret, acollir-la i doncs, escoltar tot allò que ens vulgui explicar i nosaltres preguntar tot allò que vulguem preguntar.
Dèiem que es titula aquest acte Dignitat, Resiliència i Llibertat. Ens crida l'atenció el concepte de resiliència, que és la capacitat de les persones d'adaptar-se de manera positiva en situacions adverses o negatives. És el que estan fent els presos, entenem?
Si es pot fer, jo crec que sí, no? Les famílies... És l'únic camí que els hi queda, adaptar-se positivament a aquesta situació i fer tot el que sigui a les seves mans perquè, doncs, per canviar-ho, perquè continuï així el menor temps possible. Clar, no vull frivolitzar, però per en primera persona, pels presos, la situació és molt dura i segurament que és qui ho passa pitjor, però les famílies a casa doncs probablement també ho estiguin passant molt i molt i molt malament. I per tant, no, home, doncs, sempre que els puguem donar el nostre suport i veure que nosaltres no ens oblidem i que seguim lluitant, doncs, pels mateixos objectius, jo crec que és una bona excusa.
I entenem que no es podrà deixar de banda el que s'està vivint tots aquests últims dies arran de que es fes pública la sentència del procés aquí a Catalunya, no?
No, clar, de fet... jo crec que deu ser el primer acte, diguéssim, públic que fa un familiar així de petit format, diguéssim, a un municipi o no, una entrevista a la televisió. Però crec que deu ser dels primers que fa un familiar d'un pres polític i home, segur que la gent té ganes de mostrar la seva solidaritat i fins i tot de preguntar moltes coses i, bueno, sempre és del respecte i ella segur que tindrà moltes ganes també de parlar i d'obrir-se amb nosaltres, així que, bueno, estem molt contents que pugui venir.
Per tant, entenem que el públic podrà conversar una mica amb ella.
Bueno, al final deixarem una mica d'entorn obert de paraula perquè la gent pugui expressar-se, sí, jo crec que sí.
Doncs Albert Ferrandez, regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Lloret, gràcies per donar-nos tots aquests detalls i que vagi molt bé el dia.
Moltes gràcies, adeu, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant. Ara estem a les 8:24 i volem explicar-vos que amb una visita als jardins de Santa Clotilde, la joia patrimonial de Lloret i sovint escenari d'activitats per part de les empreses, ha tancat el Convention Bureau, l'ens que gestiona el turisme de reunions i esdeveniments a Lloret, la celebració dels 10 anys d'existència, un camí que va començar el 2009, tal com recorda la directora Montse Belisario.
Ha sigut una celebració, jo crec que per recordar, commemorar aquests 10 anys. Ha sigut una celebració que hem pogut fer amb els nostres membres, els nostres partners, que al final són els principals protagonistes, els que fan possible que realment doncs, avui fem 10 anys amb aquesta especialització, reconversió constant. I també ha sigut, jo crec que molt positiu, celebrar amb aquests clients, no? Amb aquestes agències d'organitzadores d'esdeveniments, amb aquestes empreses finals, amb aquestes associacions, que des del minut zero han apostat per Lloret i que ho continuen fent, i que estiguessin aquí amb nosaltres i que ho visquessin conjuntament ha sigut molt, molt positiu.
L'organisme ha compartit l'aniversari amb agències que repeteixen els seus esdeveniments a Lloret. És el cas de Medicina Fetal Barcelona. Escoltem una responsable, Mercè Sabater.
Compleix diverses característiques que ens agraden molt. L'entorn doncs, és preciós, és maquíssim, és una època de l'any que no hi ha aglomeracions, el servei és estupendo, està a prop de Barcelona i la veritat és que estem molt recolzats tant per el Convention Bureau com per l'hotel on ho fem, que concretament ho fem a l'Evenia, i l'atenció és estupenda, les instal·lacions estan molt bé per al que nosaltres necessitem, l'entorn és maco, hi ha bona comunicació, vull dir que té totes les qualitats.
També hi han assistit agències que no coneixien Lloret, com ara com a seu de congressos o festivals. Bea Osorio, de l'empresa Miss and Mystery Events.
La visió que jo tenia fins ara era una altra diferent de la que m'emporto. Realment a Lloret hi ha llocs molt xulos i molt ben preparats a nivell de personal, logístics, d'infraestructures, com per allotjar qualsevol tipus d'esdeveniment, congressos o reunions inclús. I és recomanable 100% venir aquí a Lloret.
La trobada ha permès conèixer activitats insòlites fetes a Lloret. Per exemple, la que va organitzar Karin Richard per als clients de la seva agència, Bubble Events.
La verdad es que tiene esto Lloret, que pues está frente al mar y permite pues con barcos exclusivos para los clientes, comida a bordo, y hicimos algo muy divertido, actividades acuáticas y una muy específica en el barco que fue jugar al golf a bordo de un catamarán. Eran pelotas para peces que se podían tirar al agua y un jugador de golf que enseñaba golf para los que querían. Y la verdad fue algo así súper especial para ellos.
L'aniversari ha comptat amb empreses fidels a la destinació com Herbalife. Un dels representants, Xavi Roig, destaca què troben aquí per repetir els seus esdeveniments.
Tot a serveis, capacitat hotelera, palau de congressos, perquè fem diferents tipus d'eventos. Fem eventos més petitets, per 200, 300 persones, a vegades més grans, i llavors es dona molt servei i també el clima.
Lloret de Mar compta amb 6.000 places hoteleres especialitzades en turisme de reunió i congressos.
Bon dia, bona hora.
I no ens movem dels jardins de Santa Clotilde perquè ahir van ser l'escenari d'una sortida per part dels Skechers. Va ser el punt final al primer cap de setmana temàtic fet a Lloret amb un elevat índex de satisfacció per part dels participants vinguts de tot arreu. Escoltem l'organitzadora, Rosa Ava.
Que ha sigut diferent, molt diferent, com ja esperàvem, perquè un weekend no s'havia fet mai. No s'havia fet mai un sopar d'esquetxes, la gent entre sorpresa, divertida i agraïda. Quan van començar a mirar els partes i van veure que hi havia possibilitat de pluja aquí, si et plou aquí no saps on ficar-te. Però aquest matí, en veure el dia que encara anava aguantant, hem decidit vindre aquí, perquè és això, la cirereta que culmina aquest cap de setmana tan guapo com ha sigut. I a més vam tindre la sort de que vingués la Pilarín, vull dir que va ser... Tot ell ha sigut molt rodó, molt rodó. Hi ha anat una cosa enganxada amb l'altra i ha estat molt, molt bé, molt bé.
Els jardins han estat un lloc idoni per plasmar el moment en els dibuixos dels Skechers. Hem parlat amb uns quants.
El jardín tiene un millón de rincones absolutamente maravillosos y deslumbrantes. Quizá esta, por el uso que quería hacer del color verde, la aplicación de unas pocas técnicas de spray, de jugar más con la mancha que con la forma, y me permitía, la figura te da el perfecto contrapunto de algo figurativo dentro de un entorno que puede ser más abstracto, aunque aquí la escalinata te marca una linealidad arquitectónica muy, muy clara, muy monumental, pero el elemento de la figura siempre es un elemento que pone en valor la vegetación, la arquitectura, etc.
Jo no hi havia estat mai i m'han agradat molt. Vull dir, la vista del mar, les escultures, tot el grup escultòric és molt maco i mira, m'ha fet gràcia aquest mercuri o què, doncs m'ha fet gràcia el contrast del blanc amb el verd a darrere.
No els coneixia, els jardins, i els trobo preciosos, eh? Et sorprèn trobar aquest parc i tot això aquí, eh? A part de que penso que és poc conegut, eh?
El temps finalment ha respectat l'activitat a l'aire lliure.
Yo vivía en Canadá y ahora yo vivo en La Rioja. Conozco esta gente de Girona, Urban Sketches Girona, en una conferencia en Oporto. También yo fui a Ámsterdam con ellos y por eso yo vení, porque ellos invitarme. Yo viajo a muchos lugares en el mundo, pero este lugar... Oh, no tengo palabras, es muy, muy bonito, muy hermoso.
És un lloc on tu arribes i te provoca una pau, sembla que estiguessis en un altre lloc fora de lo que és la costa, el turisme, tot. I hem vingut aquí perquè hi ha molt de raconers per poder dibuixar i pintar. I la bellesa que té totes les vistes i el paisatge, bé, és ideal per poder dibuixar-lo i imprimir-lo en un full, no? Amb una mica d'aquarela, amb una mica de bolígraf, rotulador, com vulguis.
Són molt bonics i m'agrada molt, i perquè m'agrada dibuixar, perquè m'expresso. Porto acrílic, una paleta i hi ha pisos per dibuixar. No sabia que hi havia un parc així tan bonic i s'ha d'aprofitar això per dibuixar-ho.
La sortida a Santa Clotilde ha tancat un cap de setmana farcit de xerrades, tallers, intercanvis i, sobretot, molta proximitat entre sketchers. Recordem que són aficionats al dibuix i els caracteritza que pinten al moment allò que veuen, tant si és un paisatge, un monument, un racó o bé una perspectiva que els inspira.
Ara mateix passen 2 minuts de 9:15. I en Miquel Bernis, que ja el tenim a punt amb tots els detalls de la informació del temps en una setmana que es presenta amb possibilitat de ruixats. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem una setmana en què arribaran les pluges de tardor. Atents a la llevantada que ens afectarà a partir d'aquest vespre perquè deixarà precipitacions molt abundants i molt generalitzades. De moment, avui, dia encara amb núvols abundants, amb poques clarianes, però també amb poca necessitat del paraigua. Es poden escapar algunes gotes entre mig matí i migdia, però en tot cas serien fenòmens encara molt aïllats. Avui tampoc farà gaire vent. El que sí que es notarà és una baixada de la temperatura. Aquest migdia farà més fred que no pas ahir. Serà a partir del vespre quan començaran les pluges i durant bona part d'aquest dimarts les precipitacions seran bastant continuades. El matí de dimarts i la nit de dimarts i dimecres sembla que seran els moments en què pot ploure més fort, pot haver-hi algunes tempestes fins i tot que descarreguin aiguats sobtats que deixin molta aigua en poca estona i per tant atents a aquesta situació de pluges que arribarà aquest dimarts perquè podria deixar acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat i puntualment de més de 150 o fins i tot de més de 200 en 24 hores en algunes comarques de Girona. Per tant, compte perquè pot ser una situació una mica perillosa la que tinguem aquest dimarts pel que fa a les precipitacions. També es notarà el vent, que bufarà amb cops de més de 50 km per hora i provocarà una situació marítima molt complicada a partir d'aquest dimarts a la tarda i sobretot de cara a dimecres. Després d'aquest temporal de llevant, entre dimecres i dijous, el temps s'anirà calmant, encara serà insegur amb alguns ruixats més intermitents, encara amb cops de vent de 40-50 km per hora, però a poc sembla que anirà passant el nucli d'aquesta pertorbació i que, per tant, la segona part de la setmana serà més tranquil·la.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. Només afegir que ara mateix tenim 16 graus aquí a Lloret i la humitat al 77%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs és moment ara de posar-nos al dia i comencem fixant-nos en el Punt Avui i el Diari de Girona. Tots dos titulant com a notícia principal temes referents als els successos que s'estan produint aquests dies aquí a diferents punts de Catalunya. En el cas del Diari de Girona, destaca que el jutjat de Guàrdia envia a presó dos dels detinguts pels disturbis a Girona. La protesta contra l'actuació policial torna a reunir centenars de persones. Uns 600 ferits i 200 arrestats és el balanç de la setmana d'incidents a Catalunya. I a la imatge s'hi veu un ampli desplegament dels Mossos que protegia ahir al vespre als voltants dels jutjats de Girona, on s'havien concentrat centenars de manifestants per protestar contra les detencions i miraven d'evitar el trasllat a la presó dels arrestats pels disturbis. Sobre aquest tema, el Punt Avui el que destaca en portada és que ja són 28 els activistes a la presó a causa dels disturbis. 76 més estan en llibertat amb mesures. Tot i així, el titular principal diu ressò internacional. I és que el govern apel·la a Europa perquè actuï davant la violació de drets fonamentals a la Unió arran de la sentència. El conseller Bosch visita Londres després d'una ruta per Munic, Viena, Bratislava i París i preveu anar també a Brussel·les. Premsa internacional critica la severitat de les penes, així com la inacció espanyola i Europa i europea en el conflicte català. I també es fa ressò que Pedro Sánchez torna a menystenir el diàleg amb Torra. Tot i així, hem de dir que ens arriba una notícia d'última hora des del 324 que diu que finalment Sánchez ha respost a Torra per recordar-li les tres obligacions que ha de complir. El president espanyol viatja avui a Catalunya per visitar els agents ferits. Ha enviat una carta dura i contundent al president espanyol al president català. Sánchez respon que fa dos dies... Respon la carta de Torra de fa dos dies i els emplaçaments públics de les últimes hores. Sánchez li retreu no haver condemnat de manera taxativa i inequívoca les actituds violentes i que ha girat l'esquena a les forces i cossos de seguretat. Notícia d'última hora que publica el 324. I deixem de banda aquest tema, repassem els altres titulars que llegim en aquestes portades. El principal és la derrota del Girona que decau a Oviedo. L'equip d'Unzué cau per segon partit consecutiu, en aquest cas 4-2, i per crèdit, la derrota deixa tocat. Unzué que veu perillar el seu lloc a la banqueta. Ho destaquen el Diari de Girona i el Punt. Aquest últim també publica en portada que la nova clínica Girona pren forma, mentre que al Diari de Girona també hi llegim que creix un 64% la petició d'ordres de protecció per maltractament, que l'aeroport de Girona registra les dades més baixes dels últims 3 anys, que veïns de Santa Eugènia i Can Givert de Girona demanen més seguretat, que dos ocupants d'un cotxe i un motorista han mort en dos accidents i, finalment, en plana cultural, llegim que el thriller psicològic Amandine ha guanyat la Cucullonat.
Més titulars de la jornada els trobem als diferents diaris de paper. Les portades d'aquest dilluns, però, destaquen com el president espanyol en funcions segueix sense agafar el telèfon al president de la Generalitat. Així, llegim, Sánchez manté el veto a Torra com a interlocutor en el diari Ara o Bé, i Iceta exigeix a Torra que, abans de parlar amb Sánchez, pacti amb els partits catalans. Això ho llegim directament de El País. Per la seva banda, El Mundo assegura que Torra comunica als presos que tramitarà la seva sortida després del 10N, mentre que el periòdico diu que la precampanya s'obre pas entre la tensió. La crisi catalana dona ales a Vox en vigílies del 10N, avança el diari La Vanguardia, mentre que La Razón publica una enquesta on proclama que Sánchez cau per sota del 28A en la setmana tràgica de Barcelona. Finalment, acabem amb el rotatiu ABC, que certifica que Casado retalla punts davant un Sánchez que ja acusa el caos separatista.
Doncs veiem que la premsa ha quedat una mica obsoleta, amb aquest tema que destaquen alguns diaris que Pedro Sánchez no ha respost a Quim Torra, perquè, insistim, ens arriba una notícia d'última hora en què sí que ha respost de manera molt dura i contundent. Li ha enviat una carta en què li critica no haver condemnat de manera taxativa i inequívoca les actituds violentes i diu que ha girat l'esquena a les forces i cossos de seguretat. Aquesta carta que ha enviat Pedro Sánchez a Quim Torra en les últimes hores. I, d'altra banda, també volem destacar que Ciutadans ha plegat 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, en un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest diumenge.
El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat al president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, que apliqui l'article 155 i destitueixi el president de la Generalitat, Quim Torra.
Foment del Treball, PIMEC, Comissions Obreres i la UGT han fet un comunicat conjunt on reclamen estabilitat política, econòmica i social.
Aquests agents socials demanen restablir la convivència i la cohesió que facilita eviten un clima útil per al diàleg i la negociació entre les parts en conflicte.
Quatre manifestants han perdut la visió d'un ull en els disturbis dels últims dies, que sumen 590 persones ateses.
Encara hi ha 13 persones ingressades, entre les quals un policia en estat molt greu a Santa Pau i una noia greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Nou crim masclista. En aquesta ocasió, un home de 29 anys ha matat l'exparella a casa seva, a Vic.
I a Granada també s'investiga un altre possible feminicidi i ja en serien 83 aquest any a Espanya.
Molt mala notícia que ens arriba. I també males notícies des de Xile, on hi ha dos morts més en una nova jornada de protestes.
El president del país, Sebastián Piñera, ha estès l'estat d'emergència en d'altres regions.
I en plan esportiva parlem de l'Espanyol, on Pablo Machín s'ha estrenat amb una nova derrota, amb una derrota 0-1 davant d'un Villarreal efectiu.
Tot i que l'Espanyol continua sense puntuar, la Lliga a casa ha mostrat ja una altra cara diferent.
Els diaris parlen de Lloret.
Poqueta cosa, a l'agenda del Punt, i llegim que avui a les 12 a l'església de Sant Romà hi ha la 37a trobada d'animadors de cant litúrgic amb missa i petit concert. També veiem en plan esportiva la classificació de primera catalana, tant al Punt com al diari de Girona, en què veiem que el Lloret ara mateix és 12 amb només 7 punts, després de perdre contra el Vic 1-2. El proper partit s'enfrontarà contra el Girona B, que és el líder de la categoria amb gairebé tots els partits guanyats. I finalment, a les necrològiques, hi llegim que ha mort Emilia Mora Sancho, als 88 anys. Era natural de la Pesquera, Conca, casada amb Juan Schilling Durán, tenia 3 fills. Residia aquí a Lloret. L'enterrament se celebra demà a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Consells pràctics en cas de pluges i inundacions.
Manteniu-vos informats del risc de pluges i inundacions.
Cal que escolteu la ràdio per rebre informació. Que estigueu alerta de les prediccions meteorològiques i de l'estat de les carreteres. Podeu consultar-ho a través del 012 o al web del Servei Català de Trànsit, www.gencat.cat/trànsit.
Aquest és un espai de Nova Ràdio Lloret amb la col·laboració de Protecció Civil.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts i arribarem a 9:15. Veiem ara la classificació en futbol a la primera catalana i volem repassar aquest resultat i altres que deixa la jornada. Moisès, molt bon dia.
Hola, Maria, bon dia. Doncs el Club de Futbol Lloret s'acosta a la zona de descens després d'aquesta derrota per 1-2 aquest cap de setmana davant del Vic, una derrota que va arribar en el temps afegit. Un partit molt igualat. A la primera part, una ocasió molt destacada per al Lloret, una pilota al pal d'Àlex Fajardo, però els gols que no van arribar fins a la segona part, en el 64, els bigatans van fer el 0-1 per mitjà d'Adrià Cavaller i els locals van buscar l'empat amb insistència. Ho van trobar per mitjà de Rubén Martínez Peque, 7 gols ja en 6 partits, i quan semblava que repartirien els punts al Lloret i al Vic, els visitants van fer el definitiu 1-2 en un córner en el temps afegit en una diana en pròpia porta de Marc Ávila, una derrota que deixa el Lloret 12 amb 7 punts. El Club Futbol Sala Lloret va empatar a 2, els homes de Joaquín Hernández van deixar escapar un 2-0 a favor i van acabar empatant a la tercera jornada de Lliga. Es van avançar en el primer temps en el minut 12 per mitjà de Marcos Bautista i a la represa un segon gol pels lloretencs, obra de Marc Rivera en el tram final, vaja, volem dir, el conjunt del Parets va aconseguir l'empat a 2 i deixa el Club Futbol Sala Lloret en el cinquè lloc de la classificació amb 5 punts. En la primera catalana de Futbol Sala es va celebrar aquesta jornada un derbi lloretenc entre el Club Futbol Sala Lloret B i el Lloret Esportiu Futbol Sala. La victòria va ser per al Club Futbol Sala Lloret B per 4-2 davant del Lloret Esportiu. I en bàsquet, contundent derrota pel bàsquet Lloret contra el Caldes de Malavella. Les jugadores de Marciurana van caure per un marcador de 56-84. Alcaldes va ser més intens i va aconseguir aquesta victòria de 28 punts a la quarta jornada de Lliga de la Tercera Catalana. Una derrota que deixa les juretenques en el sisè lloc de la classificació amb 6 punts. Hem de dir que aquesta jornada el Club Voley Lloret va ajornar el seu partit i que el Club Hoquei Lloret no jugava. Juga demà a les 9 de la nit en el Pavelló Municipal d'Esports contra l'Igualada.
Doncs queda dit pel Lloret Esportiu d'aquí a uns minuts. Què heu preparat avui?
Valorarem, sabrem com ha anat el trofeu de kickboxing que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Parlarem amb el Vino Orquera i també, Maria, en el bloc d'hoquei, ja que no podem parlar d'un partit perquè, insistim, ha jugat demà el partit del Club Hoquei Lloret. Parlarem amb un lloretenc que és àrbitre, Joan Nicolàs, que aquesta temporada ha debutat a la màxima categoria. Per tant, ja tenim dos àrbitres lloretencs a la màxima categoria.
Doncs interessant aquest Lloret Esportiu. D'aquí a 15 minuts, Moisès, fins ara i gràcies.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, ho dèiem, 3:15 de 9 i ens volem fer ressò ara de la jornada de donació de sang que es va fer divendres aquí a Lloret amb èxit, sembla, per part del Banc de Sang. 120 donacions i 17 oferiments de persones que per una raó o altra no van poder donar sang. Són les xifres de la jornada de divendres en una diada que va comptar amb 6 donants nous i 14 persones que van donar plasma.
Meritxell, casa coberta del Banc de Sang i Teixits de Girona, valora les dades com a gran èxit, tenint en compte que era una jornada de vaga general i que les reserves estan en nivell crític.
Des del Banc de Sang de Girona volem agrair molt efusivament a tots els donants de Lloret que avui ens han respost magníficament bé. Hem obtingut 120 donacions, 17 oferiments, dels quals de les donacions de sang 6 eren donants nous i a més 14 persones que han vingut a donar plasma. Tot el que està passant aquests dies i la poca entrada de sang que teníem, 120 donacions és un gran èxit.
La jornada de donació de sang es va fer divendres al Teatre de Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, ara passa un minut de 3:15 de 9. L'Ajuntament de Lloret recupera els tràmits presencials a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, a l'OIAC. Fa uns dies que ja es poden fer les gestions de manera presencial després que s'hagin pogut restablir els serveis informàtics que van quedar afectats per un virus. Pel que fa a la cita prèvia i les instàncies telemàtiques encara no estan operatives i es demana als veïns que les facin de manera presencial. La previsió és que en breu es puguin restablir tots els serveis. D'altra banda, cal destacar que l'horari de tancament de l'OIAC es pot veure modificat en funció del volum d'usuaris. Tenim previst parlar amb el regidor de l'OIAC, Xavi Flores. De moment no és possible aquesta connexió, per tant, parlarem amb ell d'aquí uns minuts, però ens centrem ara en un altre tema, i és que aquest divendres es commemora el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Lloret s'hi suma a través del Servei d'Arxiu Municipal, que ha preparat la projecció d'un muntatge fet amb els fons audiovisuals de les famílies Bonet, Cardona i Montero Fullà. Bonet, Cardona i Montero Fullà.
Es titula Teatre i perfums, el Lloret dels anys 50 i 60. L'objectiu és donar a conèixer la documentació audiovisual que hi ha dipositada a l'arxiu i explicar les tècniques i les condicions més adequades per preservar tot aquest patrimoni.
La cita és aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. L'accés és gratuït fins a exhaurir les localitats. Al telèfon hi tenim l'arxiver municipal, Quim Davant. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que l'arxiu se suma a aquest Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb aquesta projecció al teatre. Què en podem destacar?
Sí, bé, com heu dit, nosaltres ens sumem perquè l'UNESCO va proclamar doncs, el dia 27 d'octubre com el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual i en aquesta diada, doncs, en certa manera, s'ha convertit en un punt de trobada pels arxius d'arreu del món que ho aprofitem per reivindicar doncs, el valor de la documentació audiovisual, no? per, en certa manera, per, per sensibilitzar la ciutadania de la importància de conservar tot aquest material que és molt fràgil, que és molt sensible, doncs tot aquest material s'ha de conservar en les millors condicions possibles i també per difondre les imatges que són molt interessants i que ens poden acostar una mica a la història de Lloret de Mar, en aquest cas, no? Alhora, doncs, en tota aquesta commemoració intentem donar a conèixer doncs, la tasca que es fa en els arxius, que en relació a tot aquest patrimoni doncs és la conservació adequada, la digitalització de les imatges, la descripció dels personatges i dels indrets, en fi, tota una sèrie de feines que moltes vegades passa molt desapercebuda, no? I en certa manera doncs, som conscients doncs, de la fragilitat i l'importància d'aquest patrimoni audiovisual que cal prendre doncs, les mesures necessàries per protegir-lo i per deixar-lo en les millors condicions a les futures generacions, diguem-ne.
Pot interessar a tothom? No, ja es busca algun perfil concret?
No, evidentment és una proposta oberta a tota la ciutadania de Lloret de Mar. Tots hi veuran aspectes interessants, no?, de Lloret dels anys 50 i 60, no?, perquè en certa manera hi podem reconèixer doncs, molts personatges, molts lloretencs d'aquella època que segurament doncs, n'hem sentit a parlar i doncs, els veurem diguéssim, com es mouen, com es belluguen, no? I penso que això, i a més podrem reconèixer doncs, molts indrets de la nostra població, no?, que han canviat, que s'ha transformat en aquests 70 o 80 anys, doncs tot això, diguéssim, ha anat canviant la fesomia de Lloret i penso que la manera de veure Lloret doncs, a través d'unes imatges de moviment doncs són d'una manera molt, molt especial, no? que commou, que veus que allò és viu i que realment totes aquestes persones doncs, hi han deixat el seu gra de sorra en la construcció d'aquesta població nostra.
I arxiver, podríem dir que cada vegada hi ha més famílies de Lloret que cedeixen aquest fons documental a l'arxiu?
Sí, jo crec que cada vegada hi ha més consciència de la importància d'aquest patrimoni audiovisual. Moltes vegades doncs, hi ha moltes famílies que guarden això, aquestes cintes, que molt sovint doncs, es podrien guardar doncs, en un calaix, en unes capses, en un altell, que estan allà oblidades, empolsegades. I bé, si tot això doncs, es recupera, penso que no només és interessant per la pròpia família que descobreix doncs, imatges dels seus abans passats, dels seus pares o dels seus avis, no? Sinó que també és molt interessant per tota la ciutadania, perquè són imatges que ens traslladin, que donen les explicacions de com ha evolucionat la nostra població. I penso que cada vegada la ciutadania és més conscient de que això és un patrimoni, que és un patrimoni molt fràgil, que no el podem deixar perdre, i que a poc doncs, ens van portant tot aquest tipus de cintes. Jo penso que Lloret de Mar, en aquest sentit, és una població privilegiada, perquè estem trobant moltes famílies, moltes, que ens porten això, cintes que tenien el seu pare, el seu avi, el seu besavi, no? que les han trobat en un altell, que no sabien pràcticament ni que existien, i quan ens ho porten aquí i descobreixen les imatges que hi vinen d'allà, doncs la veritat és que són molt sorprenents, eh?
Per tant, convidem a tothom que, tot i que cada vegada siguin més famílies les que tenen consciència, doncs que s'hi sumi més gent, que si hi ha gent que té fons a casa, doncs abans que es malmetin i que quedin impracticables o que no es puguin consultar bé, doncs que els portin a l'arxiu, no?
Sí, això és el que nosaltres a vegades expliquem, mirem d'explicar, que aquí doncs, els protegim, tenim tots uns dipòsits acondicionats amb temperatura, amb un humitat controlada perquè no es malmetin, els netegem, restaurem aquestes imatges i les posem a disposició una mica de la ciutadania, eh? I penso que cada vegada doncs, això la gent n'és més conscient. Eh? Jo animo a que el divendres doncs, la gent vingui en aquest passi en aquesta projecció. Jo crec que passant molt bona estona, no desvetllaré els secrets ni farem spoilers de les imatges que apareixen, però és de pensar que, per una banda, hi ha doncs, això, les imatges que comentava vosaltres de la família Bonet Cardona i, per altra, de Montero Follà. Evidentment, les de Bonet Cardona doncs, fan referència a la història, en certa manera, els membres que van protagonitzar el Casal de l'Obrera, els seus inicis, i el segon fons de Montero Follà doncs, fa referència a unes imatges també molt delicioses al voltant de la perfumeria Montero, no?, de com va evolucionar. Deixeu-me de passada, ja que agraeixi molt especialment a l'Angelina Cardona, a en Jordi Bonet i amb el seu Montero, doncs, el seu gest altruista i generós que ens han aportat aquests fons audiovisuals i que espero que aquest divendres vosaltres us agradi la projecció.
Doncs recollim aquests agraïments. Arxiver Municipal, Quim Davant, insistia aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret la projecció d'aquests fons audiovisuals de Bonet Cardona i Montero Fulla amb el títol Teatre i Perfums, al Lloret dels anys 50 i 60. Tothom convidat, l'entrada és gratuïta fins a exaurir les localitats. Quim Davant, moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
6 minuts per les 9. Sembla que finalment no serà possible aquesta connexió amb el regidor de l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, l'OIAC, però insistim que ja s'hi poden fer els tràmits de manera presencial. D'aquí uns dies s'espera poder restablir tots els serveis a través d'internet, però de moment ja es poden fer els tràmits presencials i hem de dir també que l'horari de tancament es pot veure modificat pel volum d'usuaris que s'hi esperen. I abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos la informació amb la que hem obert aquest Bon Dia, Bona Hora d'avui dilluns 21 d'octubre. I és sobre la jornada de neteja popular feta ahir a Lloret amb el nom de The World Clean Day, que ha estat tot un èxit.
Amb un ambient festiu i amb força, famílies i gent jove, la iniciativa ha permès recollir 36 ampolles plenes de borilles a la platja, una cinquantena de bosses d'escombraries amb tot tipus de residus, a més d'uns quants sacs d'obra amb objectes voluminosos com una televisió antiga, un matalàs, bidons, rajoles, cadires, un carretó del supermercat, la matrícula d'un cotxe o bé les restes d'una bicicleta.
Ho valora Joana Hernández, de l'associació Estimem Lloret.
Fantàstic. La veritat és que la gent ha respost molt i molt bé. Estem supercontents. Lloret és un poble superunit. Avui s'ha demostrat i, bueno, al final la feina ja la veieu. En pràcticament una hora i mitja hem recollit una barbaritat de residus. Estem contents per aquesta part, però tristos perquè clar, tots aquests residus estaven al nostre poble i això ho hem de solucionar.
Una altra de les organitzadores, Vareda López, posa de relleu l'ambient de la jornada que, a més de netejar de residus, Lloret ha permès potenciar la cohesió de poble.
Hi ha hagut molts de nens, molts adolescents, que això és una cosa que ens ha encantat, perquè creiem que és això, que els nens han de ser els que estiguin mentalitzats, sobretot, i la veritat que estem supercontents de la resposta, un ambient supermaco, tots jugant amb jocs tradicionals, ballant, menjant, superbé, molt content. De fet, s'ha anat apropant gent que venia a preguntar al matí què esteu fent i s'han apuntat, molt. Ha sigut una resposta molt bona i ara aconseguim que gent que feia temps que no es veia perquè només es veuen esdeveniments com aquests, doncs molta cohesió de poble, la veritat.
La neteja s'ha concentrat en quatre indrets: a la platja de Lloret, al bosc del Turó d'en Buc, al principi de la Riera i als voltants de l'ermita de Sant Quirze. Per animar els més petits a recollir borilles de la sorra, s'ha fet una competició per veure quin equip en reunia més a dins d'ampolles de plàstic. Hem parlat amb l'equip guanyador.
Hem recollit 3 ampolles i mitja.
I jo m'he ficat a baix de les escaleres i m'he sacrificat per agafar un piló de cigarrillos.
Hem trobat a sota dels xiringuitos moltes borilles perquè allà els escombriaires no arriben a netejar-les i doncs també hem trobat un colom mort i molta més brutícia. Això ho hem fet a davant de l'Ajuntament, que és on més turistes venen, i hem aconseguit recollir tot això.
La neteja ha sumat persones de totes les edats que estan conscienciades i que volen conscienciar els altres.
El primer, perquè s'ha de conscienciar, sobretot els nens, que no podem tirar coses a la platja, que la platja és un bé de tots, i segona i primera, perquè estimem molt, molt Lloret, i vull que els meus fills se l'estimin tant com jo.
Hem anat a Sant Quirze, molt malament. Hem trobat des de bicicletes fins a llits, maletes, i bueno, molt de plàstic, molt de llaunes i vidre. T'ho esperes, però fins que no ho veus i amb els teus propis ulls i estàs allà, no t'ho creus realment, tot el que pots arribar a trobar. Bueno, no som conscients i anem embrutint, anem tirant les coses i no ens adonem que aquest és el nostre poble, però és el nostre planeta i l'hem de cuidar, i tenim escombraries on podem llançar les coses, vull dir que no costa tant.
Es van proposar els desplegs parroquials i bueno, vam decidir que seria una bona idea per participar juntament amb els monitors, amb les famílies, amb els nens, perquè així també els nens veuen l'exemple dels seus monitors, que realment es preocupen per el medi ambient i sobretot del seu entorn i del seu poble, i contribueixen a que aquest estigui millor.
La neteja ciutadana s'ha fet aquest diumenge al matí al llarg de 2 hores. En acabar, tots els voluntaris s'han reunit a la Font de la Caicuta per fer una festa amb jocs infantils, els gegants, una exposició, la presència dels agents rurals i també la presència del Departament de Medi Ambient, que regalava contenidors de brossa orgànica, cendrers per la platja i embuts de reciclar oli domèstic. Posem a punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'avui, dilluns 21 d'octubre, en què hem començat fent-nos ressò d'aquest èxit de The Walking Day, però també hem parlat del fet que la germana de Dolors Bassa, Montserrat Bassa, serà avui a Lloret en un acte organitzat per Esquerra Republicana, en què parlarà de com estan vivint els presos, en especial a la seva germana, aquests dies després de la sentència, però també del context que estem vivint aquí a Catalunya. Serà a 8:15 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca. És un acte, com diem, organitzat per Esquerra Republicana, que es titula Dignitat, Resiliència i Llibertat. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Nosaltres us deixem ara amb el Lloret Esportiu, amb en Moisès Garcia, però us volem agrair que hagueu estat amb nosaltres i us convidem a ser-hi demà a 8:00. Que vagi molt i molt bé.
Bon dia, bona hora.